aprofitant que Pilar era una ferma admiradora de Hitler, era una Adolf Believer de manual, i acostumava a fer viatges a Alemanya nazi, on acostumava a alternar amb la Panda de los Cinco, formada per Goebbels, Rüdiger, Axmann, Scholz, King i von Vaupel. També acollia delegacions a Madrid de les joventuts hitlerianes i fins i tot va conèixer en persona el Führer, el que la va obsequiar amb un gerro de flors vermelles i grogues i un retrat seu dedicat de la seva pròpia mà. Ui. Aleshores, veient que aquí hi havia un tilintilín que Hitler es posava tot torrón quan veia la Pilar...
Hi havia tensió.
Sí, era el seu crush, diguem-ne, no? Com ho dirien ara. Ernesto Jiménez Caballero no se li acudeix. Una altra cosa, que anar a Weimar a sopar amb Goebbels i la seva dona Magda per proposar el següent. A veure, s'havia de parlar primer amb el Vaticà, que estava molt interessat en que el nazisme es tornés catòlic, per tal d'arreglar, així, una boda entre Adolf i Pilar. Queridos amigos, Adolf i Pilar us comuniquen que es contraeran matrimoni en el Valle de los Caídos, bla, 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 bla. D'aquesta manera es convertiria, i això cito textualment, segons la idea de Jiménez Caballero, en l'emperadriu del rei. La relació no va quallar. Perquè Magda Goebbels va dir textualment: tot i que la seva missió és extraordinària, gran amic, jo ja he parlat al meu marit i al Führer d'això que ara torna a proposar-me. I seria possible si no fos perquè Hitler té una ferida de bala a un dels seus genitals des de la Primera Guerra Mundial que el va invalidar per sempre. És impossible perquè no hi hauria continuïtat ni descendència.
Vaya.
Vaya.
És a dir, que abans de casar-se amb Pilar Primo de Rivera, Hitler es va fotre un tret a un colló.
que no funciona.
Per favor, per favor.
Contigo no, bicho.
Per favor.
I perquè quede claro,
per favor.
Me pego un tiro en un huevo.
No, tot i rebre carbasses, Pilar va seguir sent una ferma admiradora del Reich, eh? Quan el 43 Espanya va decidir retirar-se del front de la divisió azul, Primo de Rivera es va posar com una mona i va declarar que allò era una traïció a Alemanya i a la Falange. I quan José Luis Arrese va declarar a la premsa internacional que Espanya no era una nació totalitària...
No, que va.
Ella es va mostrar molt disgustada. Com que no és una nació totalitària? No obstant, fidel a la seva manera de fer, anys després va renegar tot això i qualsevol vincle amb els nazis dient que és una mentira vincular la figura de José Antonio con el nacionalsocialismo alemán para demostrar falsamente un entendimiento que jamás hubo. Y es que daba tan pancha la señora, ¿eh?
Fins aquí ha quedat molt clar que era un execrable.
Home, de moment tot.
Bé, però us preguntareu amb raó, perquè ja portem gairebé 300 programes i alguna cosa de la nostra sapiència se us hauria d'haver quedat. Quina part d'il·lustre té?
Ara.
Doncs bé, resulta que ara, en el moment actual de debat sobre el feminisme, resulta que hi ha certa corrent, que no direm de quina ideologia, que ja es podeu imaginar que és de dretes, que defensa que aquesta senyora va ser una pionera en el feminisme ben entès. El feminisme de la Macarena Olona, d'aquestes. Toca't els ous.
Sí, sí, les vostres àvies, o no sé, potser les àvies, us ho podrà explicar millor que nosaltres. Però bàsicament, aquests que la consideren il·lustre feminista consideren que amb la secció femenina Pilar Primo de Rivera va fer moltes coses bones per les dones de l'època. Els fatxes us diran que va crear un cos sanitari que anava als pobles perduts d'Espanya a ajudar a parir a les dones, a parir a les dones sense recursos, que va ensenyar a cuinar a mitja Espanya, que va ensenyar a les dones a portar l'economia domèstica,
carai,
que va crear los coros i les danses i que va introduir a la dona en el món de l'esport, que va aconseguir que les dones tinguessin veu en un món que estava a 2 mil·límetres del neardentalisme.
Bueno, però llegint el gran llibre de Begoña Barrera que es titula La secció femenina 1934-1947 Història de la tutela emocional, només pots estar d'acord amb l'autora. Va ser una pionera, sí, però del feixisme. A veure, Pilar va crear un model de dona que havia de ser la dipositària de les essències de l'Espanya eterna. I cito textualment: comprometida, la mujer, pero comedida, activa, però complaciente, i decidida, però sumisa.
Vaya.
Penseu que qualsevol règim dictatorial aspira a l'homogeneïtat dels individus i individues que l'integren. I a més, que en aquells anys de misèria, la dona tenia un paper clau. Feia falta molta mà d'obra després de la Guerra Civil. I elles eren les que havien d'ajudar a la política demogràfica del franquisme.
Pas de l'ESO.
Ah, sí, ara us explicarem bé, perquè no ho entès res.
Ho explicarem amb les seves frases i no en conceptes, eh? Això no sé si posem una mica de rever o què, però perquè això es costa. Com deia doña Pilar, palabras seves, eh?
A veure.
La única misión que tienen asignada las mujeres en la tarea de la patria es el hogar.
Ahí está. Vaya. Sí, señora.
Las mujeres nunca descubren nada. Ah. Les falta el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles.
Ahí está, ole tú, huevos.
El verdadero deber de las mujeres para con la patria consiste en formar familias con la base exacta de austeridad y alegría.
Pero no te enfades,
en donde se fomente todo lo tradicional y se canten villancicos el día de Navidad en torno a un nacimiento.
Sí, para fa gràcia, però y para això acabar, vivien les nostres àvies, eh?
Y para acabar...
Y era feminista, eh?
Oy, oy.
Lo que no haremos nunca con las mujeres es ponerlas en competencia con ellos, los hombres, porque jamás llegarán a igualarlos. Y en cambio... pierden toda la elegancia y toda la gracia indispensable para la convivencia.
A ver, aquesta...
Bravo, Pilar.
Bravo. Viva, Pilar. Gracias. Aquesta és la feminista que reclamen alguns i que va tenir fa poc una polèmica perquè un projecte, que això té ous, entre la Universitat de Barcelona, la Fundació del Banco de Santander i la Universitat d'Exeter, a Gran Bretanya, la va incloure en un projecte sobre dones pioneres, al costat de gegants, gegantes, com Hildegard Rodríguez, Carmen Laforet, Mercedes Pinto, Carmen Conde o Pepita Pardell, que òbviament no sabeu qui són, però ja us ho explicarem un altre dia. Ho busqueu a la Wikipedia. A més, i això em toca per la part esportiva, la seva única contribució a l'esport femení va ser aconseguir que les noies no fessin natació vestides, cosa que sembla bastant lògica.
Què vols dir?
Fins que ella es tiraven a la piscina vestides.
Vestides, amb la roba com de carrer, diguem-ne, no amb banyador.
Quan va veure que de l'equip de natació s'ofegaven 6, va dir, igual els hi posem un trajo a bany. I aleshores, perquè considerava que a les piscines els homes no podien veure els cossos de les dones. Aleshores, el que va aconseguir va ser que fessin un trajo a bany, però que els homes no poguessin entrar a les piscines. Va.
Mira, com a Qatar.
També, mira, una mica, Pilar seria feliç a Qatar. I, per cert, va ser ella... els que diuen que va portar l'esport, va prohibir durant 20 anys que les dones fessin atletisme a Espanya.
No cal cantar, no, tot el joc. Jo t'ho dic de... Sí, sí, sí. No cal, que no cal. No. Doncs anirem cantant, anirem acabant amb Pilar Primo de Rivera, amb un parell de punts que volíeu fer.
Sí. Aquesta senyora, aviam, fins que va morir l'any 91...
91, eh?
Que fa 4 dies, va tenir... total impunitat per parlar als mitjans de comunicació. Va sortir a La Clave, a tot arreu. I és que seguia tenint molts amics en tots els àmbits de poder. Veiem alguns dels amics que han quedat descoberts un cop s'ha publicat la seva correspondència. Tenim un Nobel, un premi Nobel.
Són mis amigos.
Don Camilo José Cela, que li escriu el 1980.
Ja en democràcia, eh?
Ja en democràcia. Lo que dije de la contribución a la cultura de la sección femenina no es más que la verdad. No tienes nada que agradecerme. Gregorio Marañón también le escribió descubrirse como un fan de los artistas incomparables de los coros y danzas que han hecho olvidar a la gente los dolores a los que sufren. Juan Domingo Perón era también un admirador y fins i tot hi ha una carta...
Flipa.
Flipa.
D'aquí és la carta.
De la dona de Chiang Kai-shek. Sí, sí, que le agradeix un llibre sobre la sección femenina de la Falange Española. I per final, sorpresa... Joaquín Ruiz Jiménez, que va ser el primer defensor del poble del primer govern del PSOE, li escriu...
Sí, defensor del poble del govern de Felipe González,
sí,
li escriu això a Pilar.
Mi fidelidad hacia ti es muy honda. A ti y en todo lo que permanece válido en el pensamiento de tu hermano.
Uy.
A estas horas se abrirían a nuestra patria horizontes más claros.
Sí, finalment, el mòmio se li va acabar el 1977... quan un decret llei del govern d'Adolfo Suárez la va cessar com a delegada nacional de la secció femenina.
Vaja!
Vaja. Suárez va ser carinyós de collons amb ella. Li va adjuntar una targeta manuscrita amb el decret de cessament en el que posava simplement gràcies, Pilar.
Ja, siguiente.
Siguiente.
Ella va retirar-se, però mentre va poder, va reivindicar la Falange i mai es va aparadir de res. Estava orgullosa de la secció femenina. Ella deia, jo la parí, jo la crié, jo la enterré, y nadie más estuvo en mi puesto. Y en una de las seves últimas entrevistas deia que yo no tengo nada que ocultar. Nunca he robado ni he matado a nadie. Tengo la conciencia muy tranquila. Llevé el mismo abrigo durante 20 años.
Hosti.
Això és molt important.
Hosti.
Devia ser que després de tots els canvis de jaqueta que va fer ja no li quedaven abrigos. Però bueno, pues ahí. Sí. Però escolteu, podia haver estat pitjor.
Molt pitjor.
Podia haver-se casat amb Hitler.
Ah, sí? Ui, calla, calla. Fuig, fuig. Avui els il·lustres execrables, 11 i 10 del matí, Pilar Primo de Rivera, amb dedicatòria. Bueno, Santi, Malco, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Apa, adiós, adiós, adiós. Viendrà me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Les 11 i 10. Actualitzem informació al costat dels serveis informatius i de Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia.
Ho hem sentit fa poca estona al Via Lliure. D'aquí a dues setmanes es podrien haver de tancar empreses del nord d'Europa per garantir la llum als ciutadans.
Sí, les temperatures al nord d'Europa continuen sent molt fredes durant les properes setmanes. L'expert i periodista de l'agència Bloomberg, Jorge Blas, pronostica que d'aquí a poques setmanes ja hi pot haver els primers talls de subministrament. Ho ha explicat en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Pues el problema és con precios muy altos y quizá en algunos países, yo pienso en Suecia en particular, Finlandia, quizá en Francia más cerca de las Navidades o a principios de enero, pues podemos tener, si no cortes de electricidad, al menos que los gobiernos tengan que pedir a los grandes consumidores, a las grandes empresas, que cierren por un día o dos días para mantener la luz del resto de las familias, de los hogares.
Blas també remarca que la guerra d'Ucraïna no ha afectat Rússia pel que fa a la producció de petroli i assegura que és encara més gran que abans de la guerra. I les principals associacions de jutges no es posen d'acord davant la reforma que proposa el govern espanyol per desbloquejar la renovació dels òrgans judicials. Els magistrats coincideixen que cal fer un debat al Congrés espanyol per posar remei al bloqueig, però no veuen de la mateixa manera que el govern vulgui canviar les majories per renovar l'òrgan. N'ha parlat en una entrevista al 324 la portaveu de Jutges per la Democràcia, Maria del Par Escoda, i el portaveu de l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
És normal, normalíssim, que per part del govern s'adoptin actuacions per a intentar desbloquejar un òrgan constitucional que porta 4 anys amb un mandat, els seus vocals amb un mandat caducat, que no renova, que no efectua nombraments que hauria d'efectuar, y alguna cosa grande fe.
Pero nos parece extremadamente peligroso que por una anomalía institucional se trate de buscar un atajo constitucional que puede tener consecuencias para el futuro bastante graves.
Tot plegat després que els vocals conservadors del poder judicial hagin demanat un plenari urgent per esquivar precisament la llei que vol impulsar el govern espanyol per forçar la renovació. I en plana cultural, la traductora estatunidenca Maria Faye Latham ha estat guardonada amb el Premi Internacional Joan Baptista Cendrós d'Òmnium Cultural. L'entitat ha destacat la seva tasca en internacionalitzar la cultura catalana a través de la traducció a l'anglès d'obres escrites en català. Aquest any Faye Latham ha traduït Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. És un dels títols destacats pel diari The Guardian, entre els millors de ficció de l'any, i està inclòs a la llista dels millors llibres de la Biblioteca Pública de Nova York. També ha traduït autors com ara Jaume Cabré amb Jo confesso o l'obra Germà de gel d'Alicia Kopf. El guardó està dotat amb 3.000 euros i li entregaran dimarts vinent durant la 72a nit de Santa Llucia que celebra l'entitat. I un últim apunt en clau de successos, detinguts dos homes que haurien extorsionat el propietari d'una empresa de logística de Sabadell. Els detinguts li reclamaven 250.000 euros arran de la pèrdua de 102 quilos de marihuana. La droga va ser intervinguda per les autoritats franceses en un trajecte que l'empresa de l'home havia derivat a una subcontractada. Li van enviar fotografies de la seva vida privada per evidenciar que l'estaven seguint i que tant la seva vida com la de la seva família corria perill. La investigació va començar l'11 d'octubre quan la víctima va anar a comissaria per denunciar els fets. Per tot plegat se'ls acusa d'extorsió i de tràfic de drogues. I ara els esports amb Joan Fonollà.
Avui es disputen els dos partits restants corresponents als quarts de final del Mundial de Qatar. A les 4 es juga a Portugal-Marroc i a partir de les 8 al França-Anglaterra. I ja es van quedar definida la primera semifinal que enfrontarà Croàcia i a l'Argentina. Tots dos equips van guanyar els penals. Deixant de banda el Mundial de Qatar, en joc ara mateix l'amistós entre el Niça i el Girona. Ara mateix som al minut 9 de partit i els de Mitchell de moment empaten a 0. Més tard a les 4 l'Espanyol rep el Turí italià. Per l'amistós d'avui, Diego Martínez podrà comptar amb Martin Bradway. El jugador danès es va reincorporar amb el grup fa dos dies i avui podria disputar alguns minuts. Al marge del futbol, en bàsquet avui juga la penya, que rep a partir a 3:15 el líder de la Lliga CB, el Gran Canària. Ahir derrota el Barça a l'Eurolliga a casa contra l'Asbel per 74-75. Encara en plana poliesportiva, en futbol sala a les 6 el Barça rep el Cartagena. Avui es disputen tots els partits de la jornada 13, a excepció del Pozo Indústria Santa Coloma, que jugarà demà a 1:15. I en handbol, el Granollers rep el Valladolid a partir de 2:15.
I el temps, els núvols que encara tenim a moltes comarques s'aniran trencant i el sol guanyarà terreny, però amb les temperatures clarament més baixes que ahir. De fet, costarà arribar als 15 graus a la costa i després de dinar, en molts casos, ens mourem entre els 7 i els 11 graus. A més, el vent continuarà bufant amb força als extrems del país i accentuarà la sensació de fredor ambiental.
Un quart de 12 del matí, gràcies a la Marina Arbós. De seguida anirem amb els pantalleros, però abans... El Nadal més màgic de Barcelona ja és aquí. Fins al dia 8 de gener podeu visitar més de 20 decoracions, la Casa del Pare Noel, també la dels Reis d'Orient, en un entorn únic com és el poble espanyol. Hi haurà concerts també, rock and kids, pessebres vivents, actuacions de màgia, circ i música, i l'estrena de Winter, que és un emocionant espectacle de dansa acrobàtica. Teniu tota la informació i també la venda d'entrades des d'11 euros a poble-espanyol.com.
A Airbnb estem compromesos amb Barcelona. Xxxt. I treballem perquè la convivència sigui harmònica i el turisme respectuós i sostenible. Per això, apliquem mesures com eliminar els anuncis il·legals o prohibir la celebració de festes als allotjaments. Si és bo per la gent de Barcelona, és bo per Barcelona. Airbnb.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o E.T., entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Ei, saps que torna el pessebre vivent de Corbera?
Sí, ja ho sé. I participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els festius fins al 15 de gener.
Vaig a veure el calendari i a comprar les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
T'imagines una casa d'ensomni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo. Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11 i 18. He de dir que avui els pantalleros, nois, que això serà difícil d'empassar, Perquè estan com nerviosos, no sé si és el Nadal,
Toni,
setmana de vacances, és del rotllo aquest. Esteu bé o no?
Sí, et queden 35 minuts de publi?
Sí, per... encara queda.
Ai, sortint, sí. Al bar.
Encara. Ves és més, conya. Et diré una altra cosa. He d'anunciar una cosa.
Has de denunciar una cosa o de...
Anunciar-la. Denunciar-la i et denunciaré tu després, més tard. Però anunciar-la només en antena. Dissabte que ve, dia 17, al Via Lliure, se'n va fer el programa en directe des del centre de Barcelona a la Universitat de Barcelona. Un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, aquest edifici històric que ara fa 150 anys... No, és una barbaritat.
Sí, sí, és preciós. El tinc acostat a casa. És
ah, sí?
Sí?
Passes per allà cada dos per
podríem tres? Fer la secció cada dissabte allà, perquè així no. Estaria dos minuts a casa meva.
No, vull, no, vale, no, vale. No voldria molestar-los amb la vostra presència allà cada dissabte. Imagina't, quin horror.
Però no fan classe, no, el dissabte?
Pues, la veritat és que no ho sé. Hi ha moltes coses allà, eh?
Sempre, eh?
A la UB hi ha moltes coses cada dissabte.
Hi ha coses que obren el dissabte?
No, passen moltes coses. Mira, la setmana passada, em sembla, l'anterior va ser l'anterior. Van fer com una mena de el Witch Market, que era com de Harry Potter.
Ah, que xulo.
Sí, ostres.
Que és com una Comic-Con de la cosa, mm-hmm. Perquè l'edifici ja ho té. És bastant Harry Potteria.
Però ho dius perquè vas haver d'anar per obligacions familiars?
No, o... ah, vale, vaig anar voluntàriament.
Com es diu aquell, el tio gran de Harry Potter? Bumblebone.
Bumbledore.
Bumbledore.
Dumbledore.
Dumbledore no és el tio gran.
Quin personatge t'has inventat?
Un senyor gran. Un senyor gran.
Dumbledore.
Que va morir fa poc.
Hagrid. No?
Hagrid.
El vaig veure. Hagrid. Vaig veure un senyor que anava disfressat de Hagrid. Bueno, en fi, doncs és un edifici que passen coses i que té història, té 150 anys, ho estan celebrant aquest any, i el programa ja anirà també a celebrar-ho. Farem arrencant la tertúlia ja des de les 9 del matí, si ens voleu acompanyar. Serem a l'Aula Magna, a la primera planta, però hi serem fins la 1 del migdia, rebent no només els exagrables, també pantalles, si voleu venir-hi, doncs, bueno, suposo que us deixaran passar. Convidats.
Jo, a vegades,
i evidentment,
Xavier, em costa...
Què?
Entendre per què aquesta desqualificació continua.
Pues, qui parla.
Jo crec, jo crec que hauries d'entendre perfectament, de fet. El que
no,
millor
no,
hauria d'entendre...
No, de veritat, però no cap a mi, cap a mi
no entenc. Que
cap als meus companys, Broc, Morell...
Va, silenci. Que hi seran els pantalleros, suposo, els que vulguin venir.
Sí, jo sí.
I, evidentment, també hi ha el rector, el vicerrector, que ens faran una ruta guiada per l'edifici, que és espectacular, la veritat, i és molt, molt agradable, però també hi serem des d'allà. Si voleu acompanyar-nos des de les 9 del matí a la universitat, ja estarà oberta per rebre-us a l'aula la Magna, i entrar-hi més a més us permetrà, bueno, en fi, veure el vestíbul. Hi haurà molta gent de Barcelona que no ha entrat a dintre encara. Doncs el vestíbul, que és imponent, les escales nobles que van cap al rectorat, un dels claustres, en fi, una ruta de debò que val la pena. Dissabte, 17 de desembre, un edifici per la història, una entitat històrica del país, com és la Universitat de Barcelona. Dissabte, 17 de desembre, des de les 9 del matí, abufarem les espelmes allà, des d'aquest referent de l'ensenyament i de la investigació del país, des de la Universitat de Barcelona.
RAC 1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història. Referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home?
Vine cap aquí!
No, deixa'm!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1...
Mirad esta carita de bròcoli que tengo.
La versió slasher del Carràs podria ser aquesta, també.
Com a dir, però en porno.
El Carràs.
La gent de Barcelona anant allà a visitar el Carràs.
El Carràs.
Bats de beisbol.
La versió que mai ningú volia veure. Se'n van a rodar una pel·li porno al Carràs i l'alcalde...
Ah, la
una matança a la granja.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
M'ha semblat una broma de mal gust.
A veure què passa amb el Carràs avui als premis de
Cinema
Europeu.
Era una proposta magnífica, sí, la meva, sí, de fer aquesta versió porno del Carràs i no se m'ha fet cap cas.
Era porno o era slasher? Veu dir slasher, no?
Porno, sí, slasher. No, a veure, el Carràs comença, com totes les pel·lícules d'aquestes de terror slasher, doncs amb algú fent algun acte sexual, mor el primer, per tonto, i després ja ha mort tothom.
Ja està, i vinga.
Però el Carràs estaria molt bé, a més l'alcalde estaria segurament disposat a ser el protagonista.
Sí, sí. 11:25. Sí. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García Ramón, bon dia.
Bon dia!
Bravo!
Bravo, Toni! Surtant 10 segons, eh? Hem baixat, eh?
Bueno, però ja està. Ja hem superat la línia dels 10, jo crec que ja està.
Aniràs directament avui del programa Urgències.
Va, que hem d'anar, que tenim molta teca, perquè la setmana que ve arriba com la gran...
Tenim molta teca, però portes 16 minuts de punt.
La gran espera de 13 anys, ja? Des d'una pel·li a l'altra?
Mira, 2009.
Va ser de 2009.
No? 2009, 13 anys.
13 anys.
Vull recordar que vaig dir que faria més calés que Spider-Man.
Això vas dir. I ho mantens?
No, Double Down. Farà més calés que Spider-Man.
Avatar 2 arriba d'aquí una setmana.
Pare, sé que creus que estic boja.
Pel·lícula, per cert, en català. Hi ha hagut debat aquesta setmana al voltant de les còpies que s'estrenen i els horaris i tot això, que és una cosa bastant habitual. Jo només vull deixar un missatge sobre el tema del català. Hi han quantes, Blai?
39 sales.
39 sales diferents.
A dia d'ahir, eh? O sigui, que potser n'hi haurà més.
20 comarques del país, que n'hi ha, el país són 42 comarques, la meitat de les comarques tenen alguna còpia. Com que ens omplim molt la boca sobre el tema del cinema en català i de les necessitats que tenim, el que seria raonable és que hi hagi pura militància. És a dir, si vas a rebentar les sales on es fa en català, hi haurà més còpies.
Evidentment.
Si no hi va ningú, hi haurà menys. Llavors, vull dir, és una pura llei matemàtica, una mica com el Toni quan havíem parlat de les plataformes. Si el dia que t'estrenen una gran sèrie, una gran pel·li, que s'han gastat calés en el doblatge, allò, als senyors de Netflix els hi arriba un informe, tothom... als Estats Units, que diu mirin, la gent l'està mirant en català, doncs pues n'hi hauran més, i si no, pues no n'hi hauran.
És que tothom viu dels números, de les famoses mètriques. Això és el que dictamina si una cosa es fa o no, si sí, funciona.
És així.
No hi ha res més.
I ara ens podem queixar, evidentment, de que les còpies són pitjors. La sala no m'agrada. L'horari és més dolent. Sí. Bueno, sí, efectivament, tot el que vulguis. El que passa és que, si tu hi creus, vés-hi.
I vas.
Evidentment. 20 comarques diferents, 40 còpies, amb 30 i pico ciutats, crec que és... No, evidentment no són 300 còpies, no és a tot el país, però, noi, s'hi pot anar.
I tant que s'hi pot anar.
Molta expectativa, per Avatar 2.
Moltíssima, per veure com continua en aquella pel·lícula que jo crec que va marcar...
Fa 4 dies...
Què?
Fa 4 dies tots fèieu cara de...
No és veritat.
A mi em continua fent mandra.
A tu et fa mandra, eh?
Molta
mandra. Vale. No, jo en tinc ganes.
Moltíssima mandra.
Veus el que dic?
Jo tinc ganes.
Fa 4 dies tothom deia...
A veure, el que està clar és que es perdrà l'impacte que va tenir la primera. És a dir, aquell impacte, aquella sorpresa, aquell entrar al cinema i veure aquell desplegament, aquella exhibició visual, tots sabem que es repetirà. És a dir, aquest factor ja no estarà. Segurament això pues, provocarà cert desencís a molta gent, però ganes moltíssimes. Perdona, de veure què han fet.
Sí, en 3D i Clar, un espectacle igual a sota l'aigua i tal, jo crec que serà increïble.
Totalment, d'acord.
Increïble. Ara, és l'espectacle típic que només pots veure al cinema, no es pot disfrutar després a la televisió, ni amb un DVD, ni amb un projector, ni amb res. Has d'anar al cine a veure-la, a les millors condicions possibles.
En un rellotge no es pot veure, Toni? O...
A veure, tu...
Espero que no cometis la lamentable decisió de mirar-ho pel mòbil o per...
Ni al cinema.
Ni al cinema, bravo.
No s'ho creu. Publicat per Blaia.
25 anys després.
No s'ho creu ningú quan hi has al cinema, però...
Ja ho veurem.
Tothom sap que tu no vas al cinema des de 1987.
Tinc asos amagats a la
no,
manera, Toni.
Noemi, quina edat tenies tu quan van fer Avatar?
Ostres,
la primera?
Quan fa?
Pues 13 anys.
2009?
Pues 23, 22 anys, una cosa així.
I vas anar-hi, recordes anar al
cinema? Sí. No, i m'ho vaig passar bé, però és que com a mi la història, doncs, era molt espectacular a nivell visual, però la història era poca junta, si ho continuo dient, és això.
Però,
sigui...
és que és igual.
Que sí, però...
És que és absolutament però... igual. És com si saps que Titanic s'esfonda al final. Perdona,
no, no, no és el mateix.
No, és igual, és igual. O sigui, aquí el que es tracta és l'aparell visual que porta la peli. Sí. I a més, això s'ha deixat claríssim. El que importa és la creativitat del tio per construir un univers.
La creació
però l'aparell visual en funciona a la primera hora. Si la peli és és avorrida, les 3 hores se'n fan molt llarga.
Quant dura, perdona?
A mi se'm fa llarga, la
quant dura Avatar 2?
3 hores i 12 minuts.
Però què dius, home? 3 hores, 12 minuts?
Bueno, compte que els crèdits seran d'una hora, perquè clar, hi ha tanta gent que hi ha d'allà.
Però escolta, Toni, quan durava la primera? Molt també.
2 hores, 45.
Et passava volant, semblava un curtmetratge diables. Dimoni, és que jo crec que la segona pel·lícula, per molt poc que segueixi la línia de la primera, també se'ns passarà volant.
Per dates, és claríssim que té una pinta de blockbuster espectacular.
A veure, només vull dir que van començar dient, no, bueno, la primera setmana es calcula que faran 80 quilos, i aquesta setmana la projecció eren 200 quilos el primer cap de setmana, als Estats Units. Ja...
Jo dic una cosa, jo vull que rebenti la taquilla. Quan passi, o sigui, el cinema ho necessita.
A la Xina la previsió són 200 milions, també,
quan
a la Xina.
Passi, quan passi per davant de Spider-Man, vull aquí que se'n valori així.
M'ho rebentarà.
Sí, Mundo, la gent no em veu.
Està movent el dit índex i el dit gros.
Està fent el gest inequívoc.
El polze de vull
cash. Vull panó.
No hi ha programa que no demani pasta.
És el seu leitmotiv.
Va, això serà la setmana que ve. Hi ha molta expectativa sobre això.
El
sentit de l'aire.
Parlant del cinema que té versió en català, per Avatar, hi ha aquesta pel·lícula que el Blai em va parlar quan es va passar per al cinema i ara està a plataformes i tothom té l'ocasió de veure-la, i per Nadal crec que és un moment bastant clau, que és la pel·lícula Pinocho de Guillermo del Toro.
Us vull explicar una història. És una història
que també és en català, efectivament. És Netflix?
És Netflix.
Netflix. I que tu ja vas dir que t'havia semblat una obra mestra?
5 estrelles.
5 estrelles, directament.
5 estrelles, uau.
Que no deixa de ser complicat tenint en compte els precedents que hi ha hagut de Pinocho.
Sí,
la quantitat de pel·lis que s'han fet.
El darrer precedent
pot haver-hi un cansament ja del personatge i d'intentar fer versions i versions.
Jo de l'anterior em quedo amb la imatge de Tom Hanks amb una mena de camisón parlant sol, és a dir, com un pobre de ment, i a partir d'aquí és l'únic record que tinc de l'anterior pel·lícula.
Em va recordar que és el que et va agradar tant, Blai?
És que tot, l'animació, la història, com està tractada...
És meravellosa, Xavi.
És meravellosa.
És meravellosa. Xulis, sí. Meravellosa, i a més té tantes coses, tantes relacions amb tants gèneres. Hi ha moments que són de terror, hi ha moments que són de thriller, hi ha moments que són de pel·lícula infantil. O sigui, té tot, per mi té tot per ser la gran pel·li dels Nadals. És meravellosa.
Explicar a la gent que està feta amb stop motion, que jo crec que és un format que a mi, en aquestes èpoques de... accessos digitals, em sembla meravellós.
Tim Burtonià, diguem-ne.
Sí, aquestes marionetes que es mouen en forma fluida, com si fossin persones, i té un punt fosc, té un punt tètric, té un punt de terror.
Ambientar la pel·lícula Itàlia feixista és una idea molt, molt, molt bona.
A la Itàlia feixista.
Però jo crec que és el que li mancava...
Què vols dir? Els nens la poden veure?
Sí.
Sí, que la poden veure.
Sí, la poden veure.
Però tenint en compte que té una... o sigui, un rerefons potent.
Mm-hmm. Bueno, però els rerefons potser no l'entenen, però dic, poden passar
por... L'escena de naixement del... És tremenda.
Sí, és gairebé una pel·li de terror.
Els hi farà una mica de por.
Sí, el que passa que la pel·lícula sap equilibrar molt bé aquests passatges més foscos, més adults, amb passatges més de comèdia musical, que potser són més dirigits ja a un públic més infantil. Hòstia, crec que ho enganxa molt bé tot, no? Ho fusiona molt bé tot. És molt natural tota aquesta combinació de gèneres que funciona. Si fos tota la pel·lícula fosca, et diria que els nens no la podrien veure, perquè hi ha passatges que realment són...
No, tu probablement et faci més por que el teu fill,
Xavi. Això no tinc cap mena de dubte.
Però bueno, hi ha moltes pel·lis de Disney que tenien unes aquest escenes... Component.
De fet, Pinocho sempre l'ha tingut, no?
Sí.
Bueno, és veritat, però això sempre ha sigut una cosa de Disney que no es tenia en compte, com Bambi, etcètera. Fins i tot el Rei León, no?
Sí. Quin trauma.
Però, sí, clar, vull dir, és que totes aquestes pel·lis et deixen un...
Sí.
Però que la gent sàpiga que això, que l'esquelet de la història del Carlo Collodi és,
Sí.
O sigui, ja surt de la balena, surt del cis,
surten
les
goles... És una meravella, i mira, visualment és increïble.
L'altre dia que parlàvem amb el Sergi López i el Toni va declarar-se fan del Laberinto del Fauno, va dir que potser era la millor pel·lícula de Guillermo del Toro des del seu punt de vista.
És increïble, per aquesta pel·lícula.
Aquesta cau del cantó de les millors pel·lícules de Guillermo del Toro?
Sense cap dubte.
Al nivell de Fauno. No,
sí, pensa que és al nivell de Fauno.
Pensa que a més dura 2 hores ben llargues i a mi se'm va passat volant aquesta pel·lícula, no?
Dues hores
de stop motion, eh? Vull dir, ostres, té molt de mèrit. L'ambientació és brutal, també. És una gran pel·lícula de Nadal.
Doncs ja sabeu, ho teniu a Netflix. A sales ja ho deu haver retirat, o no? Encara hi són.
Em sembla que el Fenomen la passa aquest cap de setmana.
Doncs mira, ostres, també veure la Fenomen va estupendo. Sí. Versió en català, a Netflix, si voleu fer-ho, i matxacar també els índexs d'audiència, que seria important. Bé, sobre el tema del català, dimecres passat es va estrenar a Netflix una sèrie doblada al català i que en el seu dia es va explicar que era una de les primeres sèries de Netflix pensada i escrita en català, que és la de... que va derivada d'una... pràcticament una franquícia, diria, no? D'obres de teatre del Guillem Clua, que és Smiley.
Et vaig enviar un missatge i amb un Smiley et deia que volies repetir la...
De fet, el Guillem Clua hi és, no? En l'adaptació...
Sí, és el creador i és el guionista de tots els capítols.
Hem de partir de la base que Smiley va ser un superèxit teatral, creat a Barcelona, creat en català.
Que es va exportar...
Exacte, es va exportar. Que, per això deia que és una franquícia, pràcticament, perquè així com ha passat amb molt poquets dels creadors de teatre del país, noi, han començat a col·locar-la i traduir-la en altres idiomes i s'estava passant a la vegada en països diferents, amb idiomes diferents. I clar, amb un èxit així, és veritat que és molt llaminer portar-la al món de les sèries. El punt de partida és aquesta parella d'homosexuals, no? En aquest cas. Una parella és una història d'amor, realment.
Sí.
És una comèdia romàntica.
És una comèdia romàntica.
Comèdia romàntica de tota la vida.
Sí.
I en aquest cas van triar 2 persones, que em sembla que és garantia pràcticament absoluta, que és el Miqui Esparver i el Carlos Cuevas, de qui s'ha parlat que funcionen molt bé en aquesta sèrie,
i com
el seu feeling, diguem-ne.
La química, sí.
La química. Però us veig amb unes cares de... No m'ha acabat de fer
res. De Smiley, no precisament.
No, perquè té bones intencions. Els actors estan molt bé. Té una factura, jo diria que impecable, però hi ha un problema de tòpics, hi ha un problema de que els acudits potser ja els hem escoltat 1000 vegades, de que és potser una comèdia massa lleugera per tot el desplegament que ofereix. Vull dir, la sensació és que es queda a meitat de camí on hi arriba, i quan podia haver arribat molt més lluny del que fa. Aquesta és la meva sensació. És a dir, es queda curta, sincerament.
Vai, Toni?
No, a mi tota la part teatral, és a dir, la part que ja vaig veure al teatre, em resulta seguir sent fresca, transgressora, té coses molt maques. Els afegits perquè la sèrie duri més, no, diguem-ne...
Clar, al final has d'adaptar una hora de teatre a una sèrie.
Una teatre, sí. Em fallen. És a dir, tot el que s'ha afegit...
Totes les subtrames.
Em sembla que no funciona. O sigui, tota la part original segueix sent collonuda, tot i que passar una obra de teatre a una sèrie de televisió o a qualsevol altre mitjà és molt difícil, de la mateixa manera que adaptar un llibre sempre és molt complicat, però les parts que no venen de l'original em sembla que trontollen moltíssim.
I el que diu el Toni dels afegits, explicar que dura massa els episodis. De veritat, ja sé que estic obsessionat amb això. Però no pot ser que una comèdia lleugera tingui episodis de 45 minuts.
Però no era tan llarga, no? O sigui, duraven 30 i pico, no?
Ostres, jo recordo que els primers en duraven a sort.
Més de 40.
Ostres, no sé. Jo crec que no cal, no?
Aquesta constant ara de que tots els capítols de tota la sèrie s'hagin de durar tant...
Ells estan magnífics, eh?
El Miqui i la...
Sobretot per mi el Miqui està perfecte. Perfecte.
Sí. Jo és que no puc dir que les coses que es diuen siguin mentida. És una sèrie que està farcida de clichés i que realment sembla que està feta fa anys.
No, és una sèrie que podria haver fet a la televisió espanyola fa 20 anys.
Sí, totalment. És la típica comèdia romàntica farcida de clichés, però trobo que és molt necessari que hi hagi sèries així protagonitzades per personatges homosexuals, perquè és una cosa que, tot i que el que diem, que estem molt avançats, crec que encara falta molt per avançar en aquest sentit i que calen sèries que normalitzin. Llavors, això crec que és un pas en la bona direcció. Llavors, aquest, en aquest sentit, això fa que la sèrie l'hagi de defensar perquè trobo que és necessari.
Mira, diré una cosa sobre això, perquè ho parlava també amb un amic que és homosexual i em deia... clar, quan fa 8 anys es va estrenar l'obra, ara han passat 8 anys i llavors, evidentment, hi ha moltes coses que ja apareixen nous referents. Allò era un impacte.
Sí.
Era un impacte molt gran, perquè anaves al teatre a veure una història en què no hi ha el conflicte pel simple fet de ser homosexual, que és el que estàvem acostumats a veure. Quan hi surt un personatge homosexual, té un conflicte. Sí, o té un conflicte intern, o amb la família, sí, o amb els amics, o li ha passat no sé què, o un trauma, no? I clar, diu, em deia aquest amic, jo vaig anar a veure el teatre i allò vaig dir, hosti, per fi puc veure una cosa com veuen els heteros.
Exacte.
Que és relacions en què purament juga l'amor en terreny de joc, diu, no? És una relació amorosa normal.
Sí,
no?
Sí,
I clar, potser el que ha passat és que han passat 8 anys.
Sí.
I han passat coses entremig, però segurament també continua, com deies tu, creant referent aquí.
Jo crec que és una mica en la línia de la sèrie Heartstopper, que també que joves puguin veure aquests referents d'una història d'amor entre dos nois joves, doncs té aquest, i la pel·li aquesta que va sortir fa uns mesos, que es deia Bros,
sí,
una xurradeta d'aquestes de comèdia romàntica, però és el mateix, protagonitzada per dos personatges gais, i que el conflicte no és que siguin gais, que es coneixen, noi coneix noi, s'enamoren, i que la trama va per aquí, punt, ja està.
Comèdia romàntica moderna, que la gent no es pensi que és carrinclona, és a dir, és una comèdia adaptada als temps que corren, amb un llenguatge que jo crec que també interpel·la la gent jove.
Però tu t'esperaves més, Brock.
Jo m'esperava més, és a dir, és mig somriure, no és allò que no acabes de gaudir-la del tot. Potser és un problema de guió, potser és un problema que els acudits i els he sentit a moltes altres comèdies romàntiques, no ho sé.
No, però
no sé,
el problema que... sobretot són les subtrames que té. El conflicte central està allà i és un conflicte central, com deia la Noemí, doncs aporta molt.
I un altre dia parlem de Pepón Nieto.
No t'agrada Pepón Nieto?
Bueno, però després fa un paper que...
però després això, hi ha certs personatges secundaris com aquesta del Pepón Nieto, situacions molt forçades que a mi em fan una mica enrere. I després, parlar del tema de la llengua, el fet que els personatges, la versió que original és versió doblada i només uns quants personatges...
Com la versió original és versió doblada?
Ai, perdó, és versió en castellà, disculpa.
És en castellà.
I només una sèrie de personatges parlen en català entre ells, que precisament són els heteros. És la família que és hetero, hi ha una parella, els pares d'ella doncs també parlen entre ells català, però la resta de personatges...
Una anècdota, i a més...
Però no sé, aquesta decisió no l'acabo d'entendre.
A la sèrie fàcil també passava, que hi havia personatges que parlaven en català i estava barrejat tot.
Aquí, jo
no ho entenc. Com em sembla collonut que per fi veiem de forma natural...
Sí, jo també ho trobo molt bé,
que la gent parli en català en sèries pensades per un públic que no és català, no sé si m'explico. Que vagin familiaritzant a l'estat, que també tenim una llengua pròpia i que no passa res per parlar-la.
Jo vaig tenir l'impressió, llegint algunes coses d'alguns comentaris, que evidentment això es pot agafar per al cantó que crema o el que no, i es pot dir, per fi hi ha una sèrie que té des de l'origen personatges que parlen català per tothom, en la versió original, o és una sèrie, és una obra que es va crear en català i que es podria haver fet tota sencera en català des del principi i que la versió doblada fos en castellà, no?
Sí, però aquí hi ha,
que això són moltes altres
decisions
coses.
Decisions comercials, etcètera. Jo recordo, no vull dir el nom, però hi ha una sèrie a Barcelona on cap personatge parli una paraula de català en 20 episodis. Que dius, home, potser algú podria dir una paraula de català. O bon dia, algú podria dir.
És així. Bueno, doncs aquesta és Smiley, 3 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Res, fem una petita pausa i seguim
una
parlant de la resta.
Una petita pausa?
Sí.
Però 4 minuts, la veritat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Si ets del Club Carrefour, fins al 12 de desembre acumula un 30% en el xec estalvi per compres superiors a 40 euros en totes les joguines. Vàlid a Carrefour i Carrefour Punes. Aquí poder triar és poder estalviar.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé. Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim, cridem, donem-ho tot. sentim-nos tan orgullosos. Però sobretot, aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
En els darrers anys, els residus han deixat de considerar-se com allò que una persona se'n vol desfer per passar a ser una font de recursos. Aquest dilluns al Catalunya Avança parlarem amb experts del sector i descobrirem què podem fer amb els nostres residus per reaprofitar-los. A partir de 4:45 de la tarda, segueix aquest debat per streaming a lavanguardia.com.
A RAC 1. Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Va, que ens queda per parlar moltes coses, entre elles aquesta sèrie que es diu Autodefensa, que ja la vam ajornar la setmana passada, tot esperant que vingués la Noemí. Harry i Meghan, que tothom està parlant aquesta setmana d'aquesta sèrie de... de, bueno, de casa, bueno, ja Royals. No és casa reial, no?
Els sèrie Royals. Royals.
Voldràs dir públic reportatge.
I ell.
Sí. Automenatge.
Autobombo.
No sé. Automenatge.
Però abans, un parell d'estrenes, en aquest cas pel·lícules, no?
Plataformes.
A plataformes. Una és... té el morbo de ser la primera pel·lícula que estrena Will Smith des de l'afer dels Oscars que van viure aquí en directe aquella matinada.
La pantuflada.
La pantuflada.
Ja veus.
Exacte. La pantufada. Plantufada.
Plantufada.
Sí, pantuflada, ho hem dit tot fatal, eh? Sí.
De totes maneres.
Són l'hòstia monumental que li van donar.
Plantufada. La pel·lícula és Apple TV, Will Smith. La pel·lícula es diu Hacia la libertad.
Give thanks to God. The Lord is with us.
Perquè vull recordar que quan va passar tot allò, els Oscars, va haver-hi el debat de si s'ha acabat la carrera de Will Smith.
Pues no.
No? I bueno, hi va haver-hi un moment que semblava que sí, que li caien projectes i tal. Aquest no sé si estava rodat abans o no, però...
Jo crec que em sembla que sí, ja estava fet.
Si no estava rodat, estava ja finiquitat.
Val.
Estava en postproducció.
Què tal la pel·lícula? Què és exactament?
Explica la història d'un esclau que després de que l'hagin apartat de la seva família té com a objectiu escapar del lloc on el tenen allà, el tenen una sèrie d'esclaus construint el ferrocarril, una via del ferrocarril als Estats Units.
Segle XIX, no?
Sí, guerra civil americana. I decideix escapar-se.
Llavors, és Will Smith?
És Will Smith, l'esclau principal, o el protagonista en aquest cas.
L'esclau principal
d'allà. L'esclau secundari. Que aquest senyor s'escapa d'allà i llavors el persegueixen. I és aquesta lluita per la supervivència d'allò d'arribar fins on hi ha l'exèrcit de Lincoln. Per això, per intentar ser alliberat.
Xavi, explicar que això està basat en un personatge que va existir, que als Estats Units és icònic, que es diu Whipped Pete, el Pete fuetejat, que és un esclau que va escapar d'una plantació i que li van fer una fotografia icònica a l'esquena, que tenia l'esquena absolutament en carn viva de totes les fuetades.
Ara, això sí, la història és fictícia.
Sí, la història és ficció, però el personatge és aquest. Sí,
però el personatge està...
Jo crec que allò, amb el que em faltava, va ser un moment de Will Smith girant-se a la càmera i dir: quiero mi Oscar, hola. Hola, mira mi mano.
No estic gens d'acord.
Olvídate de lo que hice el año pasado. No hice nada.
Will Smith no parla en castellà, per
comentar. Parlant amb el... Calla un moment, has de fer cascòmics, hòsties.
Són llicències artístiques.
Saps amb aquell aparell que portaven a Men in Black que et feia oblidar?
Sí.
Miri aquí.
A mi em sembla peliculot.
Et sembla peliculot, eh?
Total, la vaig gaudir moltíssim. No, mira, et diria...
Deixa'm verbalitzar.
Et diria que em sembla peliculot si li traguessin 15-20 minutets de
matèria. Tu sempre estàs amb el mateix,
és que és massa llarga, dura 2 hores i quart, crec recordar. Crec que al final se'l podien haver estalviat perfectament.
Ell mateix ha
dit la conclusió.
Fora d'això, la resta de la pel·lícula, que és una pel·lícula de supervivència, que és un esclau que fuig i t'explica la pel·lícula durant dues hores com fuig. A través d'un bosc i com lluita contra els elements, com lluita contra uns caçadors que el persegueixen. És una pel·lícula bàsicament d'acció. Que a mi em funciona. O sigui, jo veig a Will Smith, a mi Will Smith m'ha convençut, està superbé. O sigui, per mi fa un tros de paper i sí que té raó el Tony aquí. Busca l'Oscar, està claríssim.
Posaran...
És un paper per
aconseguir l'Oscar. En el pòster, la meva frase, a mi...
És que estic fent per això.
A mi Will Smith m'ha convençut.
Ho estic fent per això. I, escolta, és una pel·lícula crua, dura, que a mi em va mantenir interessat des del principi fins al final. Volia veure com acabava allò, i al final, realment, o sigui, és una pel·lícula amb una fotografia impressionant, que sé que és un factor que dividirà la gent. Hi ha molta gent que odia aquesta fotografia en blanc i negre, amb certes concessions a certs colors, per exemple, la sang es veu de color vermell, etc.
Però
jo sóc de la banda de que a mi aquest efecte m'agrada. Crec que contribueix a donar-li atmosfera a la pel·lícula. Per mi és una bona pel·li.
A mi em sembla una acumulació de tòpics embolcallats allò amb una capa de solemnitat.
Carai.
A mi no, sincerament. Però és una pel·li...
A veure, les pel·lícules d'esclaus ja les hem vist totes. Ja sabem quins són els tòpics, sabem per on van. Res no ens explicaran, però la pel·lícula en si mateixa jo crec que funciona perfectament.
Jo quan començo a veure drons i més drons, i no, només fas que veure drons allà que fan aquells planos i dius, hosti...
No li van els drons. Ara resulta que no volen drons a la pel·li.
No, a mi no m'ha... Sembla que la pel·li està ben feta, és a dir, que s'han gastat calés, que a nivell de disseny de producció està molt ben feta. A mi l'opció del blanc i negre no em sembla malament, però és tan obvi que està tot posat perquè Will Smith acabi venent un fuet que no, és que no me l'empasso. Hi ha molts moments que penso, a veure, escenes innecessàries, aquesta exhibició impúdica, no, de talent, de dir, buah, el que vaig fer ara, nens, espereu que la següent escena és molt bona.
Té alguna connexió amb 12 anys d'esclavitud, totes aquestes pel·lícules de l'última dècada?
A veure, si la comparàs amb 12 anys d'esclavitud, pobre Will Smith, m'entens o no? Seria millor que s'amagués.
Qui era? Chiwet...
Chiwetel Ejiofor.
És un Chiwetel Ejiofor que va guanyar Oscar per aquella pel·li, no recordo.
Jo crec que sí que va guanyar l'Oscar.
Va ser la Lupita, no? Va
sí,
guanyar.
Sí, Lupita, però ell no, ell no, eh?
No, ell no.
Ell no? Crec que no.
Va ser ella. No.
Pues ella sí. Clar, ja hi havia el Fassbender, hi havia el Steve McQueen darrere les càmeres, que és un tio amb un imaginari visual increïble, que no hi ha comparació.
Però és que tampoc són pel·lícules que tot i que sigui el tema esclaus, no es poden comparar.
Què acabo de dir, Broc? Que no hi ha comparació. És que no m'escoltes, estàs fent el teu. Mentre tu no parles, estàs mirant el sostre.
No, no tinc gaire més a dir. Jo em situo més al costat del Blai, del Toni. La veritat és que la veig molt, molt al vehicle de lluïment del Will Smith, que no ha de ser una cosa necessàriament dolenta, però com tenint tot això molt recent i pues, hi ha
sí, com una calesa de redenció, saps? Sí, amb els cavalls i ell va a dins de la calesa dient, bueno, ja m'estic redimint.
Hi ha aquest subtext que està com molt visible allà i
els jambordins.
És això. Jambordins. La pel·li està bé, però ja està.
9 minuts i les 12. Va, la següent, en aquest cas, és la pel·lícula més vista a Netflix els últims dies, almenys en aquells punts que fan, i que és no sé si és per criatures o no.
Bueno, sí, la poden veure, la poden veure.
Però no és específicament per...
No, és per crios, no.
Vull dir que si veuen el nom, que no saltin de seguida. Es diu Troll. No és els trolls aquells de coloraines i tal?
No, precisament. Això és un troll que podria ser com una mena de King Kong o Godzilla.
Un Godzilla, sí.
La pel·li el que fa és seguir fil per randa tot el...
Un Godzilla ja...
Què?
Cansat.
Que està cansat ja de...
Dels humans.
Que no té ganes de generar destrucció. Està com cansat de la vida, ja.
D'allò que és un tronc, es dona un cop amb la mà...
Si li oferessis un bon tros d'herba, ell estaria a la migdiada.
Està la crisi dels 40 ara mateix.
Segueix això, fil per randa, qualsevol pel·li de monstres d'aquestes de Hollywood, només que està feta a Noruega.
Sí.
Aquí és on rau l'encant de la
proposta. Llavors el joc és utilitzar el folklore nòrdic.
Exacte. Sí.
Hi ha un missatge ecologista.
Sí.
Vull dir, és una pel·li adolescent gairebé. Vull dir que no és una pel·li de terror, descarta completament ser d'aquest gènere, és una pel·li amable, no surt el tio trepitjant gent i matant, saps?
No.
Vull dir, és gairebé simpàtica. La pots veure tranquil·lament, tu passaràs por, com sempre. Però els teus fills ho disfrutaran.
Que bé el trobo, que bé el trobo.
Papa, ja pots destapar-te.
Tu l'has vist o no?
Sí, l'he vist, a mi m'ha encantat.
T'ha encantat,
és una, sí, a veure, és sèrie B de qualitat. És una pel·lícula molt molt
sèrie B de qualitat.
Sí, sèrie B de qualitat.
Sí, perquè està molt ben feta. Està molt ben feta.
És que a més els efectes estan ben parits. És a dir, en cap moment et deixen fora de la pel·lícula.
No veus una cosa cutre?
Sí.
No, no, dius, mira... A més d'aquestes pel·lis que t'arregla una tarda, que et poses i...
Totalment.
Sí. No està bé, això.
I a part és el que diu el Toni, d'aquesta reflexió ecologista, que també parla del folclore, de la tradició, jo crec que, hòstia, és una pel·li que està molt bé. Endavant.
Sí, sí.
Va, anem per estrenar sales, en aquest cas.
Sí, l'única que destaquem d'aquesta
sala. Però crec que perquè t'ha agradat molt.
A mi sí, Blai. A mi sí.
Pel·lícula.
I a la Noé crec que també.
Carlos Bermud, que es va passar per Sitges i es diu... Mantícora.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
¿No modelas personas?
Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo.
Un modelador.
Sí,
dissenyador de videojocs.
Sí.
Crea monstres per videojocs. Sí. Personatges, monstres, criatures.
I el que passa que en realitat el que és un monstre és ell. Mm. Que no direm per què.
Si a veure, ja comencem
a... Això és quasi un spoiler, eh?
No, home, no direm per què, evidentment.
A més, és que això... Això és debatible, a més, eh?
Sí!
És spoiler o no és spoiler? No ho sabem.
No, és una mica spoiler.
Vale.
Ballant la balalaica.
Va, centrem-me. A tu t'ha agradat, Mantícora?
A mi sí. Sí, però força. És una d'aquestes pel·lis que et deixa mal cos.
Mal cos.
Et fot una hòstia.
No, mal cos. No.
Perquè a banda de ser... perquè a banda de ser una pel·lícula sobre un senyor estrany que ja veiem per la veu que no... que és inquietant.
Bueno. No és tan
inquietant?
És el típic veí tímid, introvertit...
Sí. Que sempre saluda.
Que no és pertorbador. Però que és un tio que...
Que vas a casa seva i pot ser que tingui un cap a la nevera.
Mm. Sí, però...
Que amaga alguna cosa.
Sí, però en cap moment la pel·lícula et deixa entreveure que està al costat més fosc, diguem-ne. És un tio introvertit, que té dificultats per socialitzar, no? Etcètera, poca cosa més, que es dedica als videojocs. El que passa que es produeix un fet a la seva vida, un incendi, del qual ell, al pis dels veïns, del qual aconsegueix salvar un nen. Mm. I a partir d'aquí...
Es desenvolupa la resta. Però sí. Estaríem parlant d'un thriller?
És un drama.
És una pel·li de personatge.
Drama psicològic, però com una casa de pagès.
I una pel·li molt perversa en la seva estructura, sí. Molt.
Aleshores, és una pel·li que parla dels desitjos inconfessables, com gestionar-los, i una pel·li que té un dels finals més bèsties que jo recordo molt de temps.
Sí, no.
Una foto una hòstia...
No te la veies venir?
No me la veia venir.
No, tampoc.
Jo crec que la clau d'aquesta pel·li és la tessitura moral en la qual col·loca l'espectador, no només respecte a ell, sinó respecte als personatges que envolten aquest personatge. Mm. És que no es pot parlar molt sense entrar en territori... Aviam, jo crec que tothom més o menys... Tothom més o menys, si ha llegit alguna cosa de la pel·li, sap de què va. Però igualment jo crec que val molt la pena veure-la i reflexionar.
Mm. Perquè... Jo crec que és com si en una pel·lícula de Bond et posessin des del punt de vista del dolent, del malvat, i et diguessin, a veure...
Compte que... Sí.
Saps? Amb una posició moral molt complicada. I tu pensessis, hòstia, aquest tio m'està portant per camins, saps? Pel pedregar.
Incòmodes.
Molt incòmodes.
Molt àspres.
I et sents molt incòmode tota la pel·lícula.
Bueno, és el que busca.
Tota la metàfora dels monstres està molt ben portada.
És el que busca. Ell busca aquesta incomoditat i crec que li surt molt bé, perquè és el que abans ho comentàvem, a la pel·lícula gairebé no hi ha música de banda sonora de fons. Totes les escenes són diàlegs i de fons so ambient, silenci. Tot això genera un estat com d'inquietud, d'estranyesa, no?
Però deixa malament tota la pel·lícula.
Estàs allà com el director, no pren partit en cap moment.
Per l'estructura de la pel·li.
Et mostra la història, t'explica la història, però deixa que siguis tu...
No sopes.
Ui.
No sopes.
Igualment bona pel·li, eh? És a dir, vull dir, quan una pel·li et deixa així és perquè té la seva missió, eh? O sigui,
no, i et deixa pensant, eh?
Sí, i tant.
O sigui, els dies següents, vinga, Mantícora amunt i Mantícora avall.
És una d'aquestes pel·lis que deixa petjada.
Jo he intentat oblidar-la, només et dic això.
Hosti, Déu-n'hi-do.
No, de veritat.
Sí, sí, no.
Et fa pensar.
Total. Perquè a mi que un tiro i tallin el cap i després es mengin els ulls, és com una mica igual, saps què vull dir? Mira, un altre que li tallin el cap i s'han menjat els ulls. Però, hòsties, aquestes sí. pel·lis que busquen...
Totalment d'acord.
Que són molt més profundes i tal. O sigui, que t'apunyali 27 vegades a l'Òscar Mayer, m'és igual. Però...
Òscar Mayer.
Però que...
Una salsitxa, Òscar!
T'apunyala amb un salsitxa.
T'apunyala amb una salsitxa.
Aquesta pel·li.
I, per cert, dos noms. Nacho Sánchez, que és el Julián. Aquest...
Sí, que està nominat.
Molt bé.
I Vicent Andonga. Andongo.
Sí, bé, bueno, té un paper secundari dins sí. de la pel·li. La que és protagonista és la... Zoe Stein, que és una noia, una actriu catalana, que també està nominada, si no recordo malament, a millor actriu revelació, crec.
Estan molt bé. Sí.
De seguida parlem d'autodefensa, que és el hype dels últims 15 dies, perquè vull saber què opineu, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. A grans latituds de les muntanyes andines té el seu origen un fruit d'hivern molt peculiar i apreciat per la seva textura i sabor. Tot i que Espanya n'és un dels principals productors tant pel consum intern com per l'exportació. Ens referim a la xirimoia, de la qual avui amb la Núria Riba de la cooperativa Consum sabrem una mica millor com seleccionar-la i consumir-la. Ens deies que és peculiar. Per què?
En primer lloc, dic que és un fruit bastant desconegut, ja que al mercat el trobem sobretot a l'hivern, però acostuma a passar desapercebut. Si el mirem des de fora, potser ens recordarà més a una verdura que no pas a una fruita, ja que quan està al punt adquireix tonalitats de color verd fosc. I a més, per la seva forma, ens pot arribar a recordar fins i tot a una carxofa molt tancada. A més, quan l'obrim, les seves llavors no les trobem en la part central del fruit, com pot passar amb un meló o una poma, sinó que estan distribuïdes per...